Bon dia i gris. Déu-n'hi-do, com està el cel? Benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimarts 9 de setembre de 2025. 9 del 9, qui creu en la numerologia, avui és un dia molt especial. I especial volem també que sigui aquest segon dia de temporada. Estrenem curs encara amb la motxilla nova i molta il·lusió al Sarró. Ens hi posem des d'ara i fins a les 12. Som l'equip del Penedès en xarxa que us acompanyarem durant aquestes 3 hores des de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio. D'aquí uns minuts saludem el Marc Paredes, que ens porta la meteo. Volem saber si aquest episodi de pluges s'acaba, si n'hi haurà més, quan ha de durar això. En uns minutets resolem la pregunta. I tot seguit, talent i més, amb la Susana Villagrasa i la Montse Balada de Talent Femení. A 9:45, primera de les 3 cites diàries, són la nostra ració, el nostre contacte amb l'actualitat. Són els flaixos informatius que ens expliquen què passa a l'Alt i al Baix Penedès. La setmana ve marcada per l'inici del curs escolar que ens porta la tornada a la rutina, a tots plegats, i a 9:45, volem saber com ha començat el curs a les escoles i ens fixarem en un parell d'escoles d'Olèrdola, l'escola Circell de Moja i l'escola de Sant Pere Molanta. Els seus directors, Nil Saldanya i Isabel San José, ens parlaran d'aquest primer dia, d'aquest previ. Obrirem la segona hora del Penedès en xarxa a les 10:06 amb una iniciativa que ha nascut dels mateixos veïns a Llorenç del Penedès i que ho està petant. Es diu Tinc/Deixo i compta ja amb més de 600 persones inscrites que hi participen d'una forma o una altra. Dues de les seves impulsores, la Xènia Ràfols i la Neus Baldric, ens ho expliquen avui. A 10:45 de nou, 5 minuts per l'actualitat, per posar-nos al dia i seguim. Torna a l'antena del Penedès en xarxa, l'ocupació i formació. I en aquesta primera cita del curs, la Mercè Mercè i la Judit Garrido, coordinadora i docent, ens presenten el punt TIC Vilafranca Virtual. Si teniu ganes de jugar, de concursar, de guanyar un llibre, a les 11:06, El català al carrer, que continua els dimarts amb nosaltres. La Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, ens portarà l'actualitat del servei, ens presentarà tota l'oferta formativa de cursos de català i jugarem al nou concurs d'aquesta temporada. El concurs no sabem com anirà encara fins que la Teresa ens ho expliqui. Pels vols d'un quart de 12, el que sí que sabem és que hi ha premi assegurat. Avui us regalem, sortegem. Entre totes les trucades, Qui té un germà té un tresor, de Laia Guerrero, publicat per Edicions del Pirata, un conte infantil que porta, inclou petits consells per a l'arribada d'un germà. A 11:45, última cita amb l'actualitat, el darrer flash del matí, tot seguit les pantalles amb el Carles Gala, passejarem per totes les plataformes, presentarem les novetats seriòfiles i també la nova temporada del 3CAT, molt i molt renovada, i acabarem amb fake news.
El temps.
La protagonista d'aquests dos primers dies de la setmana de tornada al col·le ha estat la pluja. Marc Paredes, com seguirà això? Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Després d'un dilluns marcat per la pluja, sobretot al matí d'ahir, i una refrescada, encarem el dimarts amb la mateixa sintonia de pluja, de tempestes localment intenses que afectaran a bona part de Catalunya ara al matí. I atenció, perquè estem en avís moderat, de moment, aquí a l'Alt Penedès, per intensitat de pluja, uns avisos que els haurem d'anar seguint amb atenció perquè és probable que varin en funció de la localització de les tempestes, i és que allà on es pateguin, doncs atenció, perquè podrien ser localment intenses, i de cara a la tarda tot això doncs anirà desapareixent i fins i tot tindrem algunes tímides ullades de sol i amb una refrescada, i és que aquestes pluges també portaran una sensació de fresca més accentuada que notarem en especial a partir del vespre. I de cara als propers dies, ja mirant també cap a la Diada, cap a aquest dia especial en el marc del 325è aniversari de les relíquies, doncs el temps millorarà clarament, mantindrem aquestes temperatures fins i tot per sota del que tocaria, per tant la sensació de fresca es mantindrà, amb un temps molt més estable, ja amb el domini majoritari del sol, i de moment amb pocs canvis, per tant avui sí que serà el dia més inestable, més insegur de la setmana, però ja veureu que a partir del cap de setmana, tot i que les temperatures es mantindran força frenades, l'estabilitat i el sol s'aniran imposant. Això és tot, molt bona setmana!
Comença el curs, torna la rutina, recuperem els bons hàbits i les velles amigues, i és un plaer avui, en aquest segon dia de temporada, saludar la Susana Villagrasa i la Montse Balada de l'Associació Empresarial Talent Femení, que ens portaran una temporada més talent i més. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia
a tothom.
Meteorològicament parlant, Déu-n'hi-do, quin dia hem escollit per arrencar.
Déu-n'hi-do,
sí, però també va bé aquesta pluja, Feia ara, molta calor.
I ara, quan venia cap aquí, que passava per l'Arbós, he pensat en un consell que em va donar una vegada un mariner, i em va dir, sempre que trobis una tormenta, diu, no t'aturis mai. Sempre tira endavant. Diu que segurament uns metres més cap allà la tormenta ja ha acabat. I no és només per la pluja, sinó és per la vida diària. I m'han recordat d'això.
És filosofia de vida.
Sí, que ho sapigueu.
Que savi aquest mariner. Què tal? Com comença la temporada i el curs a Talent Femení?
Bueno, pues amb molta feina. Amb molta feina tenim reptes molt elevats. Ja vam estar reunides quasi a l'estiu. Vam treballat ja cada els 10 anys de premis de talent femení i preparant una gran gala, i això porta molta feina. Tenim projectada que aquest any els Premis Talent, que seran el 14 de novembre a la finca Vilanoveta de Sant Pere de Ribes, hem volgut convidar pues, aquestes 100 dones, 98 i dos homes, que vam premiat durant aquests 10 anys de recorregut de premis. Llavors, el que hem fet és convidar a tothom, a totes les premiades, i hi tenim moltes sorpreses preparades per fer que sigui una nit molt, molt especial. I a part, això també ens ha fet reflexionar amb aquests anys de història del talent, no?
Quants de 10 de premis i quants de talent?
12.
12, dos
va,
més.
Sí, dos més, perquè va haver un any que vam estar fent tot d'investigació, què podíem arribar a fer quan obríssim talent. Llavors vam estar un any preparant i ja vam començar a treballar, i l'any passat va fer 11, com si diguéssim, i vam treballat molt. Però sí que és ben veritat que et fa reflexionar que amb aquests 11 anys d'història, la vida ha canviat molt.
Moltíssim.
S'han evolucionat moltes coses, i això ho volem plasmar amb un llibre. Estem preparant un llibre que serà pues, bueno, aquest premi a totes les premiades. No? Volem que surtin totes les premiades en aquest llibre, amb la recopilació de la seva petita trajectòria, amb la seva fotografia i amb bueno, personatges del món polític que volen escriure com una dedicatòria amb aquesta gran feina feta. Sí que és ben veritat que és el que dèiem, que ha canviat molt, no? Nosaltres, pues, bueno, jo he pogut viure, pues, omplir un parlament ple de dones, arribar a assolir bueno, mitjanament la parietat a l'hora de la maternitat, que l'home tingui la baixa paternal, que abans no teníem. S'ha pogut assolir també poder treballar des de casa amb l'horari flexible.
La pandèmia hi va tenir molt a dir.
Molt a dir.
Però... Hi ha hagut certa regressió, però...
Sí, però és ben veritat que jo havia estat en taules que anava molta gent en contra de tot això. I en moltes taules que no volien la baixa paternal, perquè els empresaris deien que no. Bueno, i es pot dir que a dia d'avui pues, també les dones volen agafar més el rol de lideratge, que en aquella època, quan nosaltres vam començar, hi havia molt poques dones que agafessin el lideratge per convicció. O els hi tocava, no? Però voler assolir arribar a dalt costava. El famós sostre de vidre costava molt, no? I sí que és ben veritat que bueno, hem anat evolucionant cap a la igualtat. També fa molt l'Agenda 2030, que ens queden 5 anys per poder demostrar tot el que es va fer amb aquell Beijing, no? Justament ara participaré d'un fòrum de Beijing 2030 aquesta setmana que ve. I allà pues, veurem moltes coses que es van prometre. És a dir que...
S'han acomplert?
S'han complert coses,
unes
sí.
Quantes?
Unes quantes.
Queden sí. Encara.
I queden molt
tenim
encara.
Tenim 5 anys.
Tenim 5 anys per assolir. Jo espero amb el 50-50. Costarà, eh? Costa molt perquè bueno, també hi ha un aire molt en contra. I llavors, bueno, les polítiques ajuden a... Però bueno, les Nacions Unides també castiga. És a dir, que el que es va prometre es té d'assolir. Si no, passaran comptes. És un estat de comptes, eh?
Feies balanç d'aquests 12 anys d'associació, de com ha canviat la societat. Recordo també un viatge a Nacions Unides.
Sí, hem anat 4 vegades. Un dels reptes d'aquest any és tornar-hi. A mi m'agradaria poder tornar, si no aquest any, el que ve. Perquè, bueno, és una experiència única, és una experiència on es veu la veu de Catalunya al món i, evidentment, el Consell Nacional de Dones, que també ara està fent tota una renovació perquè vol implicació de tots els membres, bueno, pues, fa uns parlaments, uns propòsits per poder assolir Catalunya a les Nacions Unides. Eh? Llavors, bueno, és una experiència que jo recomano a les dones del talent que ho puguin viure, no?
Formau part de l'expedició catalana,
sí, sí,
no?
Sí,
cada ocasió.
Sí, sí, sí. Llavors, bueno, pues, aquest any pues, el que volem és agafar aquest rol, tornar a participar molt activament amb el Consell Nacional de Dones i, bueno, i fer sinergia. Ben fet Dones en Xarxa. Aquest any tenim Sant Cugat, que ens reunirem 4 associacions, segurament, o 5. Suposo que en seran alguna més, també, perquè Sant Cugat va agafar el rol d'aquesta sinergia de conjunt per poder fer conjuntament les associacions empresarials.
Associacions com Talent sí. D'altres comarques del
doncs,
país.
Sí, i el que volem és anar obrint això. Llavors, pues, clar, hi ha molta feina a fer. Feina a fer perquè tot això és organització al 100%, més totes les activitats que puguem fer de creixement personal dintre de l'associació.
Montse, si et demano per aquesta mirada al llarg d'aquests 12 anys, què destaques?
Jo no he tingut la sort d'estar des del començament, quasi dels inicis, quasi dels inicis, però des del començament no, però estic totalment d'acord amb la Susana que el creixement ha estat sempre cap amunt. Ja sí que hi ha moments d'aturada, perquè la vida és així, però ha estat cap amunt i ha estat de molta visibilitat, que és una de les coses a les que donem moltes gràcies a l'associació, visibilitat al que és el talent i l'empoderament i l'emprendedoria de les nostres comarques, de la nostra terra. De fet, vosaltres, com a medi de comunicació, ens heu recolzat moltíssim, moltíssim, i això és un gràcies gran, sempre ho he dit, perquè així es veu com la feina, es veu com llueix la feina.
Es visibilitza, no? Exacte. La feina hi és, exacte, però es dona a conèixer.
Vosaltres, aquest espai que ens doneu, ens sentim molt privilegiades, sempre ho diem, molt privilegiades, i a més tenim la sort de que estem obrint un camí d'idees, de visibilització, de comunicació a altres associacions. Per exemple, aquesta trobada que Talent Femení va iniciar, de trobada d'associacions catalanes, que vam, quin dia va ser? No me'n recordo.
El 23 de maig.
Exacte, el 23 de maig, i que ara es farà a Sant Cugat, que han agafat el relleu. Una de les, de les iniciatives que també van aprendre de nosaltres, perquè allà el que aprenem és de totes, per poder créixer més i més ràpid, va ser això, donar visibilitat a través dels medis de comunicació. Doncs avui en dia Talent Femení és pionera en això, i moltes gràcies a vosaltres per haver-nos deixat aquest espai per créixer.
També us he de dir que quan jo me'n recordo els primers premis, havia l'antic director de la casa que va apostar en gravar els primers premis a Vallformosa que vam fer, i va dir, sí, sí, nosaltres hi serem. I va vindre a gravar els primers premis en directe. Jo sempre n'estaré agraïda, perquè, clar, vaig venir aquí i ell no em coneixia, no érem ningú. En aquell moment teníem un any d'història, ni sabia què faríem. Sí que ho fèiem al Penedès, perquè en aquell moment teníem la Queta Domènech com a vicepresidenta, i ens va obrir la sala de Vallformosa per poder fer els premis. I va ser un acte molt maco, però la televisió de Vilafranca va apostar en aquell moment. És a dir, són coses que t'entens d'anar recordant. Ara, bueno, fem memòria, perquè evidentment el llibre fa que facis memòria, no? Te'n dones compte de que han passat dones molt potents. I l'altre dia, bueno, ara porto molts dies parlant amb dones premiades, perquè el que vull és que vinguin amb aquesta gala. I Carme Rosquellera i Ima Pedemont tenen, no faltarem, perquè per mi va ser tot una experiència. És a dir, tindrem gent que vam convidar en aquell moment que no sabien qui eren. També ahir mateix deia, vam premiar l'Aitana Bonmatí quan no tenia les pilotes d'or. Començava el futbol femení en aquell moment, que vam premiar la Maria Teixidó, que va ser una impulsora del futbol femení dintre del Barça, no? I era la directora, no era una deportista. Tot això ha sigut com un... hem sigut pioneres. I ha sigut, per inquietuds, perquè hem anat veient la necessitat de premiar. Per exemple, les dones del vi no es havien premiat, es premiaven en les bodegues, però la Maria... La Mireia Torres, que va ser una de la primera premiada en vinicultura, un dels comentaris que va fer és, jo he rebut molts premis en nom de Torres, però com a Mireia Torres, no. És a dir, tot això... també torno orgullés de ser com una mica visionària o d'obrir aquesta llança de que es pot premiar amb una dona, no? No només a la bodega o a la empresa, es valora el lideratge en femení. Jo crec que tot sí. Això...
Una de les coses que jo recolzo, i la recolzo també amb això, és que, i de les coses que ara tu em preguntaves, què veus la diferència, no? La diferència no està en el creixement. La dona ja creixia. La dona ja és potent. De fet, ja ho veiem amb les dones, parlen amb les dones de la història. Ja són grans, ja creixen, però és la visibilitat. I llavors la visibilitat és tan important com créixer. I les associacions, el que donem, és aquesta visibilitat.
Poseu el focus. Ajudeu a que posem el focus altres.
Aquí, no aquí estem. La dona sempre ha dit aquí estem, sinó aquí estan. I això... Això és una part molt important que estan fent les associacions de dones de lideratge.
En aquest primer espai m'agradaria també tenir uns minuts per explicar una mica com és un curs de talent femení. com s'hi poden acostar, dones interessades, què hi trobaran, què ofereix Talent Femení avui, el 2025, 12 anys després?
Bueno, pues, és un punt de trobada. Associar-se a Talent Femení, a part de que té un cost petit, que és un cost anual de 125 euros anuals. Tenim activitat a 4 ràdios de la comarca. Això és una veu, que si només analitzen què val poder anar a fer un spot publicitari a qualsevol medi de comunicació, això li dona peu. Després tenim diferents activitats, que es pot dir una cada mes, mes i mig, fem una activitat o d'empoderament en general. Tenim el que és poder participar de la gala dels Premis. Podem connectar amb diferents networkings, tenim més lúdics, com si diguéssim. I si t'hi vols involucrar de veritat, doncs pots participar d'una junta activa, perquè hi ha comissions de treball que treballen per qualsevol activitat, no? És a dir, ara estem preparant una sortida a La Rioja i, bueno, qui vulgui participar, doncs anirem a La Rioja a veure. Ahir em arribava, bueno, tot el que hem anat preguntant i anirem a veure dones que treballen a La Rioja en diferents àmbits de l'agricultura i de lo que són les bodegues de La Rioja. Bueno, pues, són diferents iniciatives que té Talent. I a part, pues, bueno, pots estar en contacte, perquè tenim un chat que em fa molta gràcia, perquè ahir parlava amb la primera enginyera que vam premiar, l'Anna Isabel Pastor, i em deia, és que el que ve és que a dintre del chat, ara fa 2 dies, una noia necessitava que li portessin les xarxes, val? I va dir... necessito una persona que em porti les xarxes. I al moment, dues persones es van oferir a portar les xarxes. I aquella noia, ara en aquest moment, ho fan, no? També es té de dir, pues, bueno, que es poden apuntar i portar les seves idees. Nosaltres sí que tenim moltes idees, però evidentment poden aportar idees perquè estem obertes a tot. Aquí no hi ha un lideratge. Sí que hi ha molta cosa que, bueno, jo porto endavant, però, bueno...
I tornem a defensar que a Talent Femení tenim la visibilitat a 4 emissores de ràdio. Uh-huh. 4 emissores de ràdio on tu pots empoderar-te, empoderar, clar, el teu talent, empoderar la teva empresa, i això està a favor de les sòcies i al servei d'elles.
I aquest curs 25-26, les dones continuaran parlant a través de la Montse Balada.
Sí, sí.
Quines dones?
Doncs, ell li ha donat moltes voltes, perquè han passat col·lectius molt importants. I vaig trobar-me de cara amb les dones pirates.
Les dones pirates?
Exacte. Així va ser.
Quines
va ser
ganes.
Molt emocionant. Us he de dir que he passat un estiu que he fet els deures abans de temps. Normalment els faig mentre vam
durant el curs.
Sí, durant el curs, però aquesta vegada ha estat molt emocionant, perquè torno a dir el que vaig descobrir estudiant aquestes dones amb les dones guerreres. Quines coses que cap ni una pirata es va aixecar i es va fer a la mar per iniciativa pròpia. Sempre va ser per venjança o per protecció. I no sé, ho deixo aquí, però molta venjança, sí. També molta por amor, ho he de dir. Serà apassionant. I una d'altres coses que també em va sobtar és que estan al redor de totes les cultures. No hi ha cap cultura que es deixi una dona pirata. I que l'última dona pirata està datada de finals del segle XIX. No està malament, eh?
Anirem descobrint aquestes dones pirates, més a més, a Talent i Més. Susana Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ben tornades, bon inici de curs.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies. Bon dia, són 9:45. Vilafranca inicia el curs escolar amb 6.599 alumnes i normalitat als centres educatius. Aquest dilluns arrencava el curs escolar 2025-2026 arreu de Catalunya i també, evidentment, a Vilafranca. En el cas d'educació infantil i primària, a la capital alpenedesenca, són 10 els centres que acullen classes des del curs d'infantil 3 i fins a 6è de primària. Més d'un milió i mig d'alumnes entraven per les portes dels centres educatius catalans a primera hora del matí d'aquest dilluns. Com ja ve sent habitual en els darrers anys, l'inici de curs s'ha produït abans de la Diada de Catalunya, fent que la preparació dels centres s'hagi d'avançar durant l'estiu. De fet, des que va acabar el curs, el mes de juny, i fins que ha arrencat aquest dilluns al matí, alguns centres han fet obres i canvis logístics per millorar les condicions de tots els alumnes i professors. El Servei d'Empresa i Ocupació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès posa en marxa un nou servei d'assessorament dirigit a la pagesia de la comarca que necessiti planificar amb anticipació el procés de transmissió de la seva explotació i negoci agrícola, tant en termes administratius, legals i jurídics, així com aquelles persones emprenedores que vulguin iniciar el seu projecte en el sector agrari i agroalimentari i necessitin acompanyament per tal que professionalitzar la seva activitat agrària sigui possible. Aquest assessorament està emmarcat en el projecte Penedès Landscapes, Economia del Paisatge, una iniciativa subvencionada per la Diputació de Barcelona, on una de les seves línies d'actuació té per objectiu fomentar el relleu generacional al sector agrari i garantir la seva continuïtat. A Llorenç del Penedès ha nascut una iniciativa veïnal que està donant molt que parla. Es diu Tinc, deixo, i ja compta amb més de 600 persones participants. La idea és ben senzilla: compartir objectes que ja no es fan servir perquè els aprofitin altres veïns. Tot va començar amb Xènia Ràfols, una veïna del poble que volia portar el seu fill a la neu i es va preguntar si valia la pena comprar unes botes d'esquí que potser només es faran servir un dia. Ho va explicar a les seves xarxes socials i en qüestió d'hores un veí li va oferir unes botes de la talla perfecta. D'altres s'hi van afegir amb anoracs i més material. A partir d'aquella experiència va sorgir el grup de WhatsApp Tinc, deixo, Llorenç del Penedès. Allà tothom pot demanar o cedir objectes de manera gratuïta. Només hi ha unes normes bàsiques: res d'animals, medicaments ni alcohol. El pavelló d'esports dels Monjos ha recuperat la seva activitat esportiva habitual aquest dilluns després que els aiguats del passat 12 de juliol deixessin el parquet de la instal·lació completament impracticable. En menys de 2 mesos, l'Ajuntament ha aconseguit substituir tot el terra de la instal·lació per tal que la temporada pugui començar amb normalitat aquest mes de setembre. Aprofitant els treballs de renovació del parquet, també s'han dut a terme algunes millores generals a la instal·lació. El Servei d'Esports ja ha contactat amb les entitats esportives que utilitzen el pavelló per comunicar l'inici dels entrenaments i activitats d'acord amb els calendaris establerts amb els clubs.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Després de les vacances d'estiu, unes vacances llargues a parer de pares, mares i famílies, segurament, aquest dilluns ha començat el curs escolar a l'ensenyament obligatori. La represa acadèmica està marcada pel descens de la natalitat i la seva traducció en una disminució de les matriculacions. Per veure com això s'expressa a les escoles, hem anat a recollir un parell d'experiències a 2 centres, l'Escola Circell de Moja i l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ha conversat amb les direccions.
Aquest dilluns, un dia del tot especial per moltíssimes famílies del país. Primer dia, aquest 8 de setembre del curs escolar. Nosaltres hem volgut recollir les impressions com es viu aquesta jornada tan especial arreu del territori, en aquest cas centrant-nos en el cas concret de les escoles del municipi d'Olèrdola, i hem anat primer de tot a l'escola Circeira Boja per conversar amb la seva directora, la Isabel San José. Isabel, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Registrem aquesta conversa, això, quan fa uns minuts, justament que ha començat aquest curs escolar. Aquí hem de dir que a l'escola Circe, també en altres municipis, hi ha adaptacions horàries, i aquest any toca un canvi d'horaris, la principal novetat aquí a l'escola Circe. Ja ens ho explica.
Sí, la principal novetat, sí. Ja portem bastant de temps que el professorat ens estem donant compte que la franja del migdia de la nostra escola era molt llarga. Repercutia molt en el cansament dels infants, en què hi havia bastants conflictes... Però no ha sigut fins a aquest curs passat que des de serveis territorials que no ens han acceptat les 3 hores de l'espai del menjador, i és quan a partir d'aquest moment, amb bastanta urgència, havíem de fer aquesta reducció de l'espai del migdia. Clar, això ha comportat que els horaris s'havien de, una de dos, o canviar per dalt o canviar per baix. En el nostre cas, al final...
O sortir més tard al migdia.
Correcte.
O entrar més d'hora a la tarda, no?
Sí, hi havia moltes opcions. Però bueno, al final vam arribar al consens en l'horari i després de tot el procés que estava dintre dels passos que ve marcats pel departament, com s'havia de fer aquest procediment, després de tots els acords en claustre, en consell escolar, doncs tota aquesta informació s'envia a serveis territorials, i els serveis territorials són els que acaben una mica de decidir el nostre horari, i al final doncs, ha quedat en 9:15 fins les 12 i 3:15 fins les 4.
S'entra a 3:15 i se surt a les 4, abans s'entrava a les 3 per la tarda i se sortia a 4:45. Això suposa algun tipus de canvi pel que fa al funcionament de l'escola? Ha repercutit en alguna cosa pedagògica?
Dintre de l'horari lectiu a nosaltres no ens ha suposat res. O sigui, a nivell, per exemple, de professorat, l'única cosa que ens ha vingut una miqueta és la franja del migdia, que nosaltres teníem més temps també per reunir-nos i poder marxar a casa a dinar, i ara aquest espai també el tenim més reduït. Però bueno, això són coses internes i ja està. L'única cosa que sí que afecta més a les famílies és la sortida de la tarda, clar, perquè acabem mitja horeta abans. I llavors des de l'AMPA s'ha treballat perquè hi hagués mitja hora d'acollida que enllaçés després amb la gent que volgués fer extraescolars. Llavors el canvi és aquest: l'AMPA ofereix mitja hora d'acollida a la tarda, la del matí ja la tenim, i la de la tarda és aquesta, des de les 4 fins a 4:45, i llavors a 4:45 és quan començaran les extraescolars.
Vull començar aquesta conversa amb la directora de l'escola Circe, parlant d'aquesta novetat, però evidentment doncs, ens hem de situar en un context d'inici de curs on la tendència a la baixa de matriculació també es nota, potser no tan accentuada en un poble de les característiques de Moja, però també s'ha fet notar. Hi ha un descens de matrícula respecte, si comparem les dades, a l'inici del curs anterior.
Sí, jo crec que, bueno, portem uns quants anys que aquesta baixa sí que és veritat que és petita, o sigui, estem parlant de 4 o 5 criatures, però sí que és veritat que paulatinament va a la baixa. Però, a banda, durant el curs es produeix també matrícules vives, o sigui, famílies que venen a viure al municipi i que s'escolaritzen a Moja, i al revés, o sigui, pot ser que famílies que estiguin aquí marxin a un altre centre, a una altra ciutat, i marxin. Hi ha bastant moviment durant el curs, no una cosa exagerada perquè som una escola petita, però sí que és veritat que hi ha matrícula viva durant el curs.
Ha començat el curs, 155 infants,
sí.
Uns 5 menys respecte, sí, al que va ser l'inici del curs anterior.
Sí.
Atribuïble això,
a
una sortida natural de més alumnes i entren,
sí,
menys.
Sí, correcte. Sí.
Això ha tingut alguna repercussió pel que fa a la plantilla de mestres? Hi ha més, menys mestres, els suficients?
El dels suficients mai és suficient. No, la plantilla més o menys la tenim bastant estable, o sigui, el que són dotacions del departament la tenim bastant estable perquè hi ha uns números, unes quantitats que s'estableixen, i més o menys el nostre centre és ja d'una línia, i la quantitat d'alumnat que tenim, tant en uns grups que és més i en altres menys, però està dintre de lo normal, i llavors portem uns quants cursos que la dotació són de 14 persones i mitja. O sigui, portem ja, jo crec que 3 anys. I penso jo que no variarà en el temps. ¿vale? A no ser que hi hagi, no sé, o una davallada molt gran o una pujada molt gran, jo crec que ens mantindrem amb això. Aquest curs el comencem amb tot el professorat al centre, amb substitucions incloses, o sigui que per aquesta banda tranquil·la, les persones noves han pogut venir el dia 1 del dia 2 de setembre, amb la qual cosa han pogut fer bastant traspàs i s'han pogut mirar una mica l'escola com funciona i estem contents en aquest sentit.
No sempre ha estat així i ni en moltes escoles no passa aquesta situació perquè hi ha hagut molta polèmica sobre el procediment d'assignar substitucions, de concedir places.
Sí, sí, el procediment, portem dos cursos, jo crec que des que està els serveis territorials del Penedès nou, portem dos cursos que està costant molt el tema dels nomenaments tant de l'estiu com després de les adjudicacions de setembre. Però bueno, sí, nosaltres tenim sort, o sigui, tampoc tenim una plantilla, o sigui, tenim una plantilla bastant estable, tenim molts mestres que ja són estables aquí i les coses que se'n generen, o sigui, tenim només dos vacants al centre. Vacants i després possibles reduccions que s'han de cobrir amb substitucions, però no tenim un moviment molt gran de professorat. Jo crec que per això també tenim molta sort en aquest sentit.
I un espai a l'aire lliure molt important a l'escola és la pista, sí. La pista poliesportiva, que encara continuen obres. Com va la convivència amb aquests treballs, unes obres que s'han allargat més del previst?
Pues mira, tenim una dualitat,
sí?
Perquè evidentment no podem fer l'ús de la pista. Ens van comunicar l'altre dia que, jo que sé, fins mitjans, finals d'octubre, probablement, no ens han posat data perquè suposo que ells estan també ultimant detalls. Clar, nosaltres quan això, ja el curs passat, quan van començar les obres, vam baixar al camp de futbol. Clar, el camp de futbol és molt guai.
Llaminer.
Sí, és llaminer. Sí. Llavors, per una banda sí que és molt farragós el trànsit cap al camp de futbol, perquè has de passar un pati, baixar cap a les pistes, l'anada, la recollida, perds com temps, entre cometes, però clar, el camp de futbol agrada molt. Però sí que és veritat que tenir la pista al costat, tant per les sessions d'educació física com pel pati, ens va molt bé.
A nivell personal, ja la Isabel afronta, no sé si sigui el quart o cinquè curs com a directora, ens ho refresques?
Sí, és el cinquè, i aquest any és el primer del meu segon mandat, que hem renovat tot just a aquest curs. I el comencem amb un nou canvi en l'equip directiu, però que esperem que ja sigui per tot el mandat. O sigui, el problema d'aquesta escola dins de l'equip directiu és que al llarg d'aquests 5 anys s'ha tingut molts caps d'estudis. Això ha provocat que, bueno, que la persona que estigui en el càrrec no podia acabar de tenir globalment una visió de lo que era el seu càrrec, era com tornar a començar cada curs a explicar. Ha sigut una miqueta farragós. El comencem amb una persona del centre, la Núria Garrido, que és aquest curs és la tutora de 6è, i en principi, com que és funcionària, com que és mestra del centre, sembla ser que ens garanteixen que podrà estar tot el mandat. Amb la qual cosa estem tranquils i tranquil·les també en aquest sentit.
Si volíem fer també un apunt, tornant als espais, en aquest cas, als espais d'aules, no hi ha hagut cap reorganització?
No. Cap reorganització. El curs passat ja van començar amb l'aula de música i res més, perquè no ens ha calgut reorganitzar res més.
I des del punt de vista pedagògic, algun aspecte a subratllar, algun projecte que esteu treballant que sigui això, una novetat, una incorporació respecte al que heu anat treballant a l'escola o un aprofundiment?
Bueno, estem aprofundint, des de tot el mandat passat, és veritat que hem construït molta línia d'escola, ¿vale? Hem fet moltes formacions en diferents àmbits i el fet de fer les formacions a nivell de claustre també ens ha ajudat molt a unir-nos com a claustre i a crear aquesta línia d'escola. Clar, llavors ara tenim com molts fronts oberts per tancar i la nostra idea és que de cara al següent mandat tot això quedi ja assentat, tancat i començar a treballar en aquesta nova línia d'escola. Tenim fronts oberts.
Nova línia d'escola.
Bueno, sense perdre l'essència del Circell, O sigui, això sí que és veritat. O sigui, hi ha cosetes que mantenim perquè ja ens agraden i funcionen bé, però hi ha cosetes que sí que fem, que fem canvis perquè basant-nos en les evidències de les avaluacions tant internes com externes, basant-nos en les noves coses que ens apareixen, que ja ens agraden, que instaurar, Doncs, bueno, doncs hem fet petits canvis, sí, a nivell de centre, i clar, tot això s'ha d'encaixar entre el que hi havia, que ja ens agradava, amb el nou que volem implementar. Sobretot amb aquest objectiu de millorar la competència de l'alumnat sempre.
Aquí hi ha alguna senyal d'alerta?
Sí, algunes tenim, però ja portem molts anys, sí, que tenim alertes. Però bueno, per això serveixen les avaluacions tant internes com externes, per anar a donar-te de les coses que s'ha d'anar millorant i posar-hi fil a l'agulla i ja està.
Doncs Isabel San José, la directora de l'Escola Circe, moltes gràcies per atendre'ns en aquest inici d'aquest curs escolar 2025-2026 sense grans canvis en el funcionament de l'escola, llevat, això sí, d'aquest horari que canvia. Es surt abans a la tarda i s'entra també en l'horari de tarda mitja hora abans. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I molt bon curs.
Gràcies.
I de l'Escola Circe de Moja anem a l'Escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta i conversem amb Nil Saldanya. Nil Saldanya, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon.
Director de l'Escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta. Aquí ens hauríem d'aturar, Nil, perquè una de les grans novetats del curs és precisament el fet de que tu exerceixis, estiguis al capdavant de l'equip directiu com a nou director, perquè això s'ha formalitzat fa unes setmanes, no, Nil?
Sí, engeguem aquesta nova etapa, que m'agradaria precisar que de moment és un any extraordinari, que és per aquest curs, perquè hi ha tot un procés normatiu que s'ha de seguir, i llavors és per aquest curs 2025-2026, i bueno, l'emprendrem amb energia i il·lusió.
No estàs sol en l'equip directiu, que també es renova.
Sí, de fet hi ha uns quants canvis a l'escola, cares noves. En primer lloc, dins de l'equip directiu, comptem amb la figura del Miquel, nou a l'escola, que va acceptar el repte, i li agraeixo molt, de venir aquí a fer de cap d'estudis. I després també la Lorena, que ja porta dos cursos de mestre i serà la secretària, amb qui tenim la sort que l'any passat ja va poder anar fent la formació de secretaria amb la secretària sortint la d'ara.
Uns canvis que han de comportar també, aquest és el propòsit que s'ha explicitat en alguna ocasió per part de l'actual equip directiu, una línia de continuïtat respecte a la línia que s'ha mantingut per part de l'escola. És així?
Sí, sí, nosaltres arribem amb una línia continuista, sí que hi ha petits canvis, doncs, de propostes que ja naixien dels cursos anteriors o quan valorem a final de curs coses que es poden fer millor, però estem parlant de canvis, doncs, per millorar l'engranatge de l'escola i també, bueno, perquè com que hi ha el canvi del claustre, que venen mestres nous, doncs també es trobin una escola, doncs, que sap cap on va, i això també és el que volem transmetre a les famílies, que malgrat hi hagi aquests canvis d'equip directiu i de cares en el claustre, vull dir, treballem molt fort perquè els seus fills tinguin un bon aprenentatge, que confiïn i que la idea és donar estabilitat al centre. Sobretot tocant, no tocant aquelles coses que ja funcionen i poder, doncs, donar aquesta confiança.
Tal com hem assenyalat també en el cas de l'escola Circe, la tendència a la baixa també es nota, la baixa de la matriculació a escoles com la de Sant Pere Molanta, però de manera molt, molt lleu. De fet, la xifra és una mica menys, però gairebé idèntica a la de l'inici del curs anterior.
Sí, aquest curs comptem amb 133 alumnes matriculats, una família ha estat baixa i una família ha estat alta, i llavors hi ha un degalatge de 10 alumnes respecte al curs passat, perquè han marxat 19 cap a l'institut i han entrat 9 a I3.
En qualsevol cas, això no varia les necessitats educatives que un centre que vol atendre la diversitat ha d'afrontar.
Sí, ens trobem en un moment que a les aules hi ha molta diversitat i nosaltres, doncs, treballem molt fort per intentar atendre-la tota, tant els alumnes que necessiten reforç com els alumnes que funcionen bé, com aquells alumnes que destaquen, que també ens agrada poder-hi incidir, doncs, perquè puguin ser alumnes brillants i puguin, doncs, ser persones importants també a la societat, com tothom. I llavors ens trobem una mica mancats de mans, que bueno, és això que a vegades sents, no, de les notícies. Just avui venia a treballar al matí, escoltava la ràdio, no, i que és el curs en què hi haurà més docents a Catalunya, no? I és una notícia que va sent cada any, que la vas escoltant cada any, que cada any hi ha més docents, però aquí el Rossend Muntaner no ens augmenta la plantilla i hem de fer, doncs, autèntiques mans i mànigues per poder atendre tot l'alumnat, i que també genera bastanta frustració amb el mestre vocacional, no? De dir, vull arribar a tot l'alumnat i em costa arribar-hi, no? És molt complicat i és complex.
I a vegades des del món educatiu, des del sector del professorat, s'ha explicat que no ajuda massa tot el procediment d'assignació de vacants que hi ha, de distribució dels recursos humans a les escoles.
Sí, ens trobem en un moment en què des de fa 2 o 3 anys la Unió Europea, doncs, hi havia aquest interinatge molt elevat i va proposar que, bueno, no podia ser, i llavors ha augmentat molt que mestres que eren interins se'ls hi ha convertit la seva posició en funcionari. Tots aquests funcionaris s'han de col·locar en els centres, i això és el que també ha provocat molts moviments. I llavors nosaltres, clar, estem lluitant per intentar estabilitzar una plantilla, a més amb els concursos de trasllat. És complicat, el procés normatiu és d'una manera i les nostres necessitats serien d'una altra, però clar, mana la normativa.
Quants mestres hi ha actualment? Quina plantilla té l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta?
Mira, exactament com a dotació, 14,75. Això no vol dir que nosaltres som 19 mestres, 19 persones, perquè hi ha mestres que tenen reducció de jornada i diferents casos, que completem aquesta dotació de 14,75. Jo, un dels meus reptes com a director aquest any, que ja ho veníem fent com a equip directiu i la Maite com a directora dels 2 últims cursos, lluitant per ampliar aquesta dotació. Clar, comencem per demanar mitja plaça, que ja ens està costant molt que ens concedeixi, però estaríem parlant ben bé que ens agradaria, doncs, augmentar una plaça i mitja o fins i tot dues.
I pel que fa als espais, a la infraestructura que teniu a l'escola, una escola molt, molt, molt ben equipada, hi ha algun canvi, alguna redistribució d'aules aquest curs 2025-2026?
Sí, l'escola nosaltres, bueno, seguim compartint l'espai amb la llar d'infants, que la tenim aquí a l'escola, i després hi ha el desdoblament, hem fet una aposta nova per desdoblar el grup d'I3 i 4, és a dir, podríem tindre una aula que fos d'I3 amb 9 i una aula que fos d'I4 amb 16. Llavors, en comptes de tindre'ls així separats, els barregem i desdoblem en 2 grups. Això ho fem perquè el nombre sigui més equilibrat i també per facilitar l'adaptació dels D3, no? Fem aquesta aposta de creiem que tindre els companys d'I4 que ja estan rodats amb els hàbits, les rutines, els emmirallarà això i facilitarà aquesta adaptació. Aquests per una banda, i després tenim un grup molt nombrós a primer, que és de 23 alumnes en matrícula, que el departament, potser sent els mitjans, que la ràtio màxima és 20, doncs malgrat tindre'n 23 no ens desdoblen aquest grup, i llavors l'aposta nostra és agafar recursos humans de mestres que tindríem per atendre tota aquesta diversitat, i llavors en detriment d'això apostem per desdoblar aquest grup de primer i tenir 2 grups, un de 12 i un de 11. I això també, l'any passat teníem el grup del curs passat de 5è desdoblat, que aquest any malauradament ja no podrem desdoblar-lo i seran un grup únic, tot i que en àrees troncals sí que mirem de poder-los desdoblar.
I en un registre més personal, Nil, què suposa per tu assumir aquesta responsabilitat? Ja havies tingut responsabilitats aquests darrers cursos en l'equip directiu, però ara ets el director de l'escola. Per tu, què suposa en aquest registre més personal?
Sí, bé, és un repte important a nivell personal, però em sento ben acompanyat per l'equip directiu, per un bon claustre, i intentar, no, que la cohesió de grup mestres, dels alumnes, amb les famílies, tots aquests engranatges que necessitem que tothom de la seva part posi perquè l'Escola Rossend Muntaner tingui un bon projecte, i me'n sento responsable, però... ben, molt ben acompanyat.
i les famílies hi confien, perquè si anem estrictament als criteris que es prioritzen a l'hora de la preinscripció, només s'hauria d'acollir l'Escola Rosa Muntaner infants del poble de Sant Pere Molanta i del municipi d'Olèrdola, i es va una mica més enllà, no?
Sí, jo penso que, clar, la casuística d'Olèrdola és especial perquè és un municipi molt gran, té aquests diversos nuclis, està molt a prop de Vilafranca, llavors famílies que segons si treballen a un punt o un altre els hi va millor una escola que una altra, llavors clar, aquí acollim alumnes de Sant Pere Molanta i de Can Trabal, la majoria, però hi ha famílies que d'Olivella o l'Arbussà que en tenim ara però que sol·liciten venir i llavors és complicat que puguin venir. Algunes altres que sabem, no, de prop de l'escola, que per això motius laborals prefereixen anar a una altra. Però bueno, és que al final jo crec que quan les famílies venen a veure, si la seva primera voluntat és venir a l'Escola Rossend Muntaner, quan veuen l'escola i veuen el projecte, els hi agrada i aposten per aquesta escola.
Una escola, insistim, que ha començat, com les del país, a aquest curs escolar 2025-2026, amb molt bon peu, no? Heu començat amb ànims,
sí.
Anar tot bé.
Sí, ara és un dia especial, que veus al matí, aquí hi ha emocions molt diverses, alumnes i famílies que entren amb un somriure, altres que entren amb molts nervis, altres que entren amb plors. Bueno, és un dia, doncs, emocionalment molt fort, però l'aventura que ve de tot un curs, doncs, val la pena.
Doncs que vagi molt bé l'aventura. Nil Saldanya, nou director de l'Escola Rosa Muntaner de Sant Pere Molanta, gràcies per traslladar aquestes vivències i que vagi molt bé el curs.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
L'escola, aquesta tornada a l'escola, no podia faltar en aquestes primeres hores, en aquest segon dia de Penedès en xarxa, i ho hem fet a partir de la realitat de dos petits centres, la Circell de Moja i l'Escola de Sant Pere Molanta. Nosaltres ara tanquem aquesta primera hora d'aquest dimarts 9 de setembre, una petita pausa publicitària, les notícies, i seguim amb una iniciativa veïnal que ho està petant, el Tinc Deixo.